James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
Almon es digital. Amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. En aquest programa parlem de la transformació digital de les empreses i del canvi cultural que aquesta transformació suposa. Avui volem tornar a plantejar el tema de l'accés de la dona al sector TIC i de l'entorn i les circumstàncies que limiten les seves possibilitats. La desigualtat de gènere és una realitat i un problema que ha de ser abordat i resolt, sens dubte. La nova normativa d'igualtat obliga les empreses de més de 50 treballadors a confeccionar i presentar el seu pla d'igualtat. I moltes empreses han començat ja accions de formació d'igualtat per als seus equips. Avui visita de nou el nostre programa la Laia Arcones. Ella és consultora d'igualtat de gènere, és professora a ESADE, conferenciant i mentora experta en impuls del talent femení. Avui hem convidat la Laia perquè ha creat una formació diferent amb un enfoc realment innovador i lúdic sobre el tema de la igualtat, amb un joc que es diu El Juego de la Igualdad. I ho dic en castellà perquè després la web per accedir a aquest joc és exactament eljuegodelaigualdad.com, no? Aquest joc és la primera formació gamificada sobre igualtat de gènere i creiem que és interessant i per això hem convidat avui aquí a la Laia. Laia, benvinguda.
Hola, moltes gràcies.
Laia, si et sembla, abans de que ens expliquis en què consisteix el Juego de la Igualdad, posa'ns una mica en situació sobre aquesta desigualtat de gènere a l'empresa.
La gran majoria d'empreses hi ha desigualtat i per comprovar-ho doncs només cal veure números, no?, i xifres que parlen per si soles. Es pot analitzar, doncs, per exemple, quin és el percentatge d'homes i dones en posicions de direcció, en postos de responsabilitat, quin és el percentatge de persones que treballen en el total de la plantilla versus a altres empreses de la competència, versus el sector. I així pots anar veient, no?, una miqueta quines són els punts de millora que tens com a empresa per corroborar, no?, que no hi hagi bretxa salarial, que realment hi hagi les mateixes oportunitats de promoció, que no hi hagi barreres d'entrada a l'hora de captar talent. I això són molts dels indicadors que es recullen en el Pla d'Igualtat, no? El Pla d'Igualtat, que és obligatori, ja recull i contempla l'anàlisi de molts d'aquests KPIs, no?, de molts d'aquests indicadors que et permeten analitzar de forma numèrica i objectiva quina és aquesta bretxa, no?, possible que pot haver l'empresa.
Jo crec que bueno, que directament explica tu la teva solució, per dir-ho d'alguna forma, perquè tu a través d'un joc estàs aconseguint que les empreses es sensibilitzin i posin en pràctica i puguin optimitzar aquest procés o aquesta disciplina d'aconseguir una igualtat de gènere. Vinga, endavant, tu sola, micro tot per tu.
Doncs sí, Tomàs, o sigui, després de molt de temps justament donant formacions sobre igualtat,
un tema que em preocupava era veure de quina manera podia aconseguir realment que les persones que participaven en aquestes formacions, aquests conceptes d'igualtat que moltes vegades estan connectats amb els biaixos inconscients i que és un procés que requereix d'integrar-ho bé, fossin capaces d'integrar-ho en el seu dia a dia. I aleshores doncs, vaig idear aquesta iniciativa d'El Juego de la Igualdad, que és una formació, de fet és la primera formació que existeix, que està gamificada per aprendre sobre igualtat. És una espècie de room escape d'igualtat, no sé si alguna vegada has jugat en room escape, però al final és una activitat on es comparteix de forma col·laborativa, s'aprèn d'una manera lúdica i s'integren tots aquests conceptes des d'un punt de vista efectiu per l'empresa perquè reforça llaços, fa team building i, per altra banda, ajuda a integrar tots aquests coneixements relacionats amb la igualtat. O sigui, no es tracta de aprendre uns conceptes, sinó d'adquirir unes competències per ser persones, per ser líders inclusius i inclusives. Aquestes competències són, doncs, tenir uns coneixements bàsics sobre conceptes claus d'igualtat, però també tenir curiositat. Les persones igualitàries, inclusives, són persones curioses, són persones amb la mentalitat oberta, són persones compromeses, que són persistents, no? Que no, a la primera de canvi no abandonen. Són persones que treballen de forma col·laborativa, que tenen clar, no? Aquest junts anem molt més lluny, juntes anem molt més lluny. I són persones també valentes, que quan veuen una situació de discriminació o que poden haver biaixos de gènere, aixequen la mà, no? I vaig pensar, ostres, de quina manera podem treballar totes aquestes competències, habilitats, a través d'una experiència que sigui divertida. I d'aquí va sortir aquest acord amb Mystery Escape, que és una empresa especialista en jocs en viu, on vam idear a través d'unes capses tecnològiques que tu vas interactuant amb aquestes caixes misterioses i van passant coses, no? I es van obrint portes, i van sortint pistes, van sortint enigmes, però tot està relacionat amb la igualtat. És una activitat que es fa per grups, es crea diferents grups, cadascun amb una capsa, i tenen una missió, que és formar part de l'equip Lila, que és una important divisió que el que fa és combatre les discriminacions i promoure la igualtat a l'empresa. Aleshores, has d'anar superant aquestes proves a través del joc i, aleshores, poder aconseguir aquest carnet que t'acredita com a membre d'aquest equip Lila.
Dos preguntes que per descomptat, és un joc presencial, no és online, no?
Sí,
és mixta? Participen homes i dones?
Sí.
Amb igualtat?
Exacte. O sigui, aquest joc està pensat perquè ho facin les empreses. Les persones de les empreses pot ser doncs, un departament concret, doncs, la Comissió d'Igualtat o el Departament de Recursos Humans, o no, o departaments doncs, de comptabilitat, de ventes, diferents mandos, managers, o sigui, es pot articular una mica en funció de les necessitats de l'empresa. I per mi té un punt extra, i és que portem molts mesos teletreballant, on molts dels equips... Bueno, doncs al final les relacions a distància no, són rares no, en alguns aspectes. Llavors és una manera de tenir un punt de trobada físic on fer una activitat diferent i cohesionar molt els equips, a més amb aquests valors no, d'igualtat.
Quin feedback tens? O sigui, és molt maco tal com ens ho expliques. Fa poc temps relativament que està en marxa, però sí. Quins resultats has obtingut? O sigui, i quin feedback de les empreses? O sigui, què t'han dit al final? Ens ho hem passat molt bé, però el resultat final...
O sigui, l'experiència és molt positiva. Aquest projecte el vam llançar al novembre, ¿vale? I les empreses que ho han fet realment et diuen ostres, quina manera més diferent d'aprendre sense donar-te compte, de reflexionar sobre temes que a vegades són sensibles i fer-ho des d'una perspectiva divertida. Aleshores, per una banda ja ens ho hem passat molt bé, però per l'altra hem fet clics, no? Ens hem donat compte de coses, hem après algunes coses que pensàvem que eren d'una manera o que no sabíem que es podien mirar des d'aquesta nova perspectiva. I per mi també és important que després d'aquesta activitat es baixa tot. O sigui, no és acabar el joc i ja s'ha acabat, sinó que es baixa tot això a nivell de i ara tu, com a membre de l'equip Lila, què faràs per promoure la igualtat dintre de la teva empresa? Llavors és un punt de compromís de les persones per promoure realment la igualtat amb accions concretes.
Bé, ho trobo realment interessant. Jo potser, a més que el que ens diguis, ara alguns estan sentint, veient, i volen conèixer més a fons. Potser escriurem sota la notícia, però digue'ns-ho tu ja. Hi ha una pàgina web, o sigui, com podem trobar informació a fons sobre el tema?
Hi ha una pàgina web que es diu eljuegodelaigualdad.com i allà podem escriure i podeu escriure, podeu contactar amb mi a info@eljuegodelaigualdad.com i òbviament, doncs, qualsevol dubte que tingueu, podem fer una petita demo, tenim un vídeo que explica una mica més en detall com funciona per veure aquí també quins conceptes es treballen. Així que encantada de que totes les persones que creguin que això pot ser útil per treballar d'una manera diferent la igualtat, doncs compartir aquesta proposta perquè la puguin valorar.
D'acord, l'últimíssima pregunta te la fas tu mateixa. No sé què no t'he preguntat, però potser és interessant que coneguem.
A veure, jo crec que és important també veure què es treballa, no, en aquesta activitat. I aquí tenim, per exemple, temes de biaixos inconscients, quins són els biaixos, de quina manera intervenen en les situacions, diferents situacions laborals. Després, conceptes claus, no?, que a vegades no sabem sobre igualtat, conceptes estratègics, no?, per entendre la terminologia i el que signifiquen algunes de les paraules que s'utilitzen molt en l'àmbit de la igualtat. Tema de llenguatge inclusiu, saber identificar de quina manera estem parlant i de quina manera podem parlar de forma inclusiva i no sexista. Bueno, una mica tot aquest tipus de conceptes que es treballen des d'una altra perspectiva i que ajuden a integrar-los d'una forma més directa.
Bé, Laia, queda entès. Has parlat de molts conceptes dintre de la teva intervenció. Una de les coses que has dit és roomscape, que sí que sabem el que és un roomscape al carrer, però dintre d'aquest context, què vol dir això del roomscape?
El roomscape és una activitat lúdica on es divideixen les persones que participen, habitualment fent grups de 30, amb equips, amb 5 equips, i cada un d'aquests equips té una mystery box, és una caixa misteriosa, que és on succeeixen aquestes proves, aquests enigmes, per anar desvelant i anar a la vegada familiaritzant-se en conceptes relacionats amb la igualtat. És una manera d'aprendre, doncs, lúdica, molt més divertida, i que permet també que els equips es puguin anar interactuant entre ells i, per tant, que creïn aquestes dinàmiques col·laboratives.
Un altre concepte del que has parlat són dels biaixos de gènere. Ens pots també aclarir una mica més el concepte?
Les de biaixos que trobem en el dia a dia, doncs un molt comú és el biaix d'afinitat. El biaix d'afinitat el que diu és que ens agrada relacionar-nos amb persones que s'assemblen a nosaltres. I, per tant, a les dones de forma natural els agrada relacionar-se amb altres dones i els homes de forma natural tendeixen a relacionar-se amb altres homes. I què passa? Que com a les cúpules directives en moltíssimes empreses hi ha moltíssims més homes en posicions de lideratge, a l'hora d'escollir amb quines persones treballar, acaben escollint a persones del seu cercle de confiança que normalment són altres homes. I així s'acaben perpetuant i creant aquestes diferències de biaixos, ja que les dones tenen aquests sostres de vidre.
També has parlat de llenguatge inclusiu. Aclareix-nos el tema.
El llenguatge inclusiu és important, ja que realment creem un imaginari amb les paraules que utilitzem. I utilitzar el masculí com a genèric, doncs, va ser una decisió que es va triar fa molts anys, però, per exemple, a l'edat mitjana doncs, no era així, no? I sabem que hi havia discursos on sempre parlaven de senyors i senyores, nens i nenes, i desdoblaven contínuament i a nivell històric, no? Va haver un moment en la història on es va prendre una decisió i es va escollir que el masculí fos el genèric. I què passa? Doncs que sempre llavors les dones han d'estar atentes, han d'estar pensant si estan o no incloses dintre de la frase o del context en el que s'estigui fent aquella comunicació. Per tant, un dels passos importants per aconseguir aquesta igualtat també passa per utilitzar un llenguatge inclusiu.
Bé, està molt bé, realment, aquesta iniciativa, crec que té sentit i que és força positiva, però més enllà d'aquesta iniciativa, que és puntual i és teva, en general, com veus el panorama? Realment, últimament s'està treballant molt a favor d'aquesta igualtat, però s'està prosperant? L'empresa està realment incorporant aquests nous conceptes i hi ha canvis? O de moment estem fent només campanya, però a la realitat no s'avança. Centra una mica en això, com veus la situació actual i, si s'escau, doncs digues què caldria fer ja per arreglar-ho.
Cert que cada vegada hi ha més iniciatives, hi ha més accions, hi ha més empreses conscienciades que estan fent sensibilització, però a nivell estadístic l'avanç és molt lent, no? I de fet tots els informes diuen que, per exemple, l'escletxa salarial encara trigarà més de 100 anys, alguns posen 170 anys, i que s'ha ampliat aquesta diferència, no? Després de la pandèmia. Així que, bueno, la bona notícia és que hi ha una etapa de conscienciació que abans no estava, s'està posant això sobre la taula, però hem de ser conscients que aquest és un problema de creences inconscients, creences que tenim tan interioritzades que el procés de canviar tot això és un procés llarg que portarà segurament temps i afectarà a diverses generacions. Aleshores, la bona notícia és que estem parlant d'això, estem actuant, estan sortint iniciatives com el Joc de la Igualtat perquè hi hagin diferents punts de vista, diferents angles des del qual treballar tots aquests conceptes i el tema és que encara falta molt i molt i molt per aconseguir realment aquesta igualtat i es veurà quan realment, pues, per exemple, a posicions directives hi hagi una paritat a nivell general, no? Que encara estem molt lluny d'això, perquè si a nivell d'estudis existeix aquesta paritat, o sigui, que significa que hi ha persones, homes i dones, igual de ben preparats, inclús les dones normalment treuen més bones notes a les assignatures, pues, a nivell global, a nivell general, també s'hauria de repercutir com a mínim, no? aquests percentatges. Després també tenim alguns problemes en sectors concrets, no? Com per exemple el sector tecnològic, que sabem que aquí, pues, hi ha una manca de talent femení i aquestes professions, no? També que estan feminitzades o més masculinitzades, doncs també hem d'intentar que s'equiparin, perquè al final el futur està clar que la tecnologia és un dels sectors, no? que més valor aportarà i allà no poden faltar també dones per tenir aquesta visió i aquesta perspectiva de gènere global, perquè al final això permet crear millors solucions, crear empreses més rentables, millors projectes i es tracta de remar i de construir tots cap a aquesta direcció. Així que molta feina per fer encara.
Bé, d'acord, Laia, pues res, un cop més has passat per aquí, ens has il·lustrat sobre un tema interessant. Et felicito, crec que és una bona idea, crec que calia una iniciativa d'aquest tipus que combina la part lúdica, la qual fa que sigui més fàcil fer-ho. I a tu, un cop més, felicitar-te per la seva capacitat emprenedora i aquest coratge que tens per estar cada dia a tope fent solucions per la gent. Gràcies.
Gràcies i mil gràcies a tu també, Tomàs, per fer l'altaveu i que això puguin conèixer a moltes persones. Moltes gràcies.
A reveure, doncs. La Laia, entre altres coses, ens ha parlat de la dona i les TIC, la relació entre la dona i la tecnologia. Crec que ja està oberta la inscripció al Premi Dona TIC, premi que, com sabeu, convoca la Direcció General de Societat Digital, i tenim amb nosaltres a la Joana Barbany, directora general de Societat Digital. Joana, quina edició és aquesta dels Premis Dona TIC i quan i com pot fer la gent ja per començar a inscriure's?
Doncs des del 23 de maig ja es poden presentar les candidatures per aquests guardons, no, dels Premis Dona TIC, que, com sabeu, és la seva 8a edició i que el que pretenen és visibilitzar, doncs, aquestes dones TIC que tenim a Catalunya. Per tant, és un llenço allò, un tall de veu, no? I un missatge de que aquelles dones o homes que coneixeu persones, dones o empreses que puguin ser guanyadors d'aquests guardons, doncs que s'hi presentin.
Bé, doncs ja sabeu, si sou una d'aquestes persones que pot presentar-se al premi, o si coneixeu alguna noia, algun estudiant, alguna professional, alguna científica, alguna comunicadora que sigui, doncs, que pugui accedir a aquest premi, doncs ja sabeu, a partir del 23 de maig s'obre la inscripció als Premis Dona TIC 2022.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
I bé, ja estem arribant al final del programa, però no ho farem sense sentir la recomanació que la Marta Clua ens fa sobre algun llibre, alguna novel·la, que té una trama, però que sempre té alguna connexió amb la tecnologia. Talktel, que és un programa de la Marta Clua, el que cada setmana ens comenta un llibre, una novel·la que té un toc-tec, és a dir, una pinzellada de tecnologia.
Hola a tots i a totes. Avui a TocTec parlarem de la importància dels likes i ho farem amb la novel·la juvenil Like Blau, de la Gemma Pascual i Escrivà, publicada el 2020 per l'editorial Barcanova. Us faig una breu ressenya de la novel·la. La història ens situa en un futur on ha desaparegut la natura i tot el que ens envolta és artificial. L'aire, el menjar i fins i tot el dia i la nit es creen de manera automatitzada. En aquest món, tot depèn del nombre de likes que tinguis i també, evidentment, del volum de diners que tinguis. Si tens més likes, pots accedir a una millor formació, a una casa amb una zona més privilegiada i fins i tot a menjar de veritat. Però si no en tens gaires, les teves opcions són molt limitades. I com aconsegueixes els likes? Doncs sent un ciutadà exemplar, complint totes les normes i suggeriments que el gran Magnus, líder del món actual, ha anat implantant. I sobretot, el més important és ser popular i ser simpàtic, amb una societat on l'aspecte exterior tot ho domina. Això li passa a la Cassandra, que viu amb la seva mare a la zona dels treballadors i que pot accedir a una bona formació perquè la seva mare es fa un tip de treballar per tal que pugui tenir les millors oportunitats. Però en aquesta escola, la majoria dels alumnes provenen de la zona privilegiada, com la Nicole, que tenen tots els likes necessaris per fer tot allò que vulguin. Un dia, la Cas puja juntament amb la Nicole i els seus amics a dalt d'un edifici governamental a fer-se unes fotos, però les autoritats els capturen. Tots els seus companys rics l'abandonen i paguen la fiança, però la Cas queda internada en un centre de reeducació, un lloc on es renta el cervell als dissidents del govern. Allà la Cas no únicament trobarà uns estrictes professors, sinó també persones com ella, amb els seus somnis i inquietuds. Què descobrirà la Cas? Això no us ho diré pas, ho haureu d'esbrinar. Quin seria el toc-tec de la nostra història? Evidentment, ens trobem davant d'una distòpia futurista on se'ns planteja una realitat de control absolut a través de la tecnologia. En una societat on els robots són assistents personals, on càmeres i drons vigilen tot el que fem, i on la policia està formada per androides sense cor que garanteixen que ningú surti de la línia. Tothom té un lloc en aquest món, mentre siguis productiu, i quan et fas massa gran t'envien al paradís. Like Blau és una novel·la curta, distòpica i molt interessant, escrita amb un llenguatge senzill, que fa molt àgil la lectura, que et va atrapant a mesura que avances i que no pots deixar fins al final. Un final obert, o no, a una possible segona part. Like Blau és una novel·la que ens fa reflexionar sobre el control de la tecnologia, sobre la societat que s'ha creat per culpa de les xarxes socials, aquesta societat tan superficial i enganyosa, i també qüestiona, i molt, els governs totalitaris. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Bé, i fins aquí el programa d'avui. Aquesta setmana hem tingut un programa en clau femenina. La Laia Arcones ens ha parlat de la desigualtat de gènere i ens ha presentat un joc, un curiós joc formatiu que ajuda a sensibilitzar i a formar a les persones de les empreses sobre aquest tema. La Joana Barbany, directora general de Societat Digital, ens ha recordat que el 23 de maig s'obre la inscripció del Premi Dona TIC. I finalment, la Marta Clua, com cada setmana, ens ha presentat un llibre, en aquest cas ha sigut Like Blau, de la Gemma Pascual. I si voleu sentir programes anteriors, vull recordar-vos que a la revista digital Barcelona Dot estan penjats tots els programes des de l'inici del primer programa del Món és Digital. I res més, ja sabeu, si teniu qualsevol dubte, si voleu fer propostes de venir al programa o de suggerir algun convidat, podeu fer-ho a través de la compte de correu hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. I res més, us espero la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castanti.